Comença Plusvàlua Dones, el primer i únic programa de ràdio a Catalunya i Andorra amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements de qualitat i menció Premi Zapping TV. Cada dissabte, Mireia del Pozo, directora de Plusvàlua Dones i el seu equip aborden un tema en relació a la dona. Violències de gènere, economia, empresa, drets i legalitat, lideratge, autoestima, relacions, salut, xarxes socials i comunicació, monomarentalitat, STEM i educació, amb la solució com a objectiu, per un món millor al costat de les persones. Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Molt bon dia, molt bon dissabte, Plusvàlua Dones. Com esteu? Nosaltres felices, contentes, i això és la bomba, i no ho podem dir d'una altra manera, perquè és dissabte 31 de desembre i estem acabant l'any totes juntes. I en un dia com avui no podia ser d'una altra manera. Anem a parlar, i més que mai, de les dones, perquè les dones som persones, som part de la societat i per això cal reivindicar i saber tots els drets i totes les vies per poder seguir evolucionant. Per aquest motiu, avui parlarem de l'Institut Català de les Dones, de quina és la labor que fan, i en parlarem amb la seva presidenta, la Meritxell Benedí. A la tertúlia ens acompanya Olga Ortiz, advocada titulada al lideratge femení, membre de la Comissió de Dret Civil del Parlament de Catalunya i consellera del Plusvàlua Dones, a qui tan bé coneixeu. Ens acompanya també a la taula Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, instagramer, influencer positiva, representant de les persones discapacitades. Tindrem també l'espai benestar, aquest espai que tant us agrada i aquesta innovació d'aquesta setena temporada. I després passarem al tinter. Doncs som-hi, comencem. Molt bon dia, molt benvinguda, Meritxell Benedí, presidenta de l'Institut Català de les Dones.
Bon dia, benvingudes, gràcies.
Com estàs? Com acabem l'any, Meritxell? Déu-n'hi-do, aquest dissabte, aquí, dia 31.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, aquest any, que l'acabem de manera intensa, diríem. Jo crec que no només a l'Institut Català de les Dones, sinó a totes les dones de Catalunya i, de fet, tot el país. L'acabem intensament, sí.
I tant que sí, tant que sí. Aquesta intensitat, de forma positiva, de forma realment bona, i totes aquestes passes endavant que s'han fet, que, precisament, ens explicaràs. En primer lloc, per situar-nos, aquelles persones que encara no saben, o a vegades fins i tot n'hi ha que no saben ben bé què és l'Institut Català de les Dones. Què és? Per què es va crear? Explica'ns.
Doncs mira, l'Institut Català de les Dones es va crear el 1989 i durant molts anys ha estat l'únic organisme de la Generalitat que ha liderat les polítiques de gènere o les polítiques de dones a Catalunya. I amb la creació de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes el juny del 21, amb el nou govern de la Generalitat, doncs l'Institut Català de les Dones el que fa és reubicar-se dintre de la Conselleria i reorganitzar les seves funcions. Durant molts anys l'Institut s'ha encarregat d'això, de promoure les polítiques de gènere, les polítiques de dones, les polítiques d'abordatge a les violències masclistes, les polítiques de corresponsabilitat i equitat en l'àmbit dels treballs, i ara, sortosament, tenim una estructura molt més sòlida, molt més forta en l'àmbit de la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, perquè tenim direccions generals especialitzades en les violències masclistes i en les cures, l'organització del temps i l'equitat en els treballs. Crec recordar que la Núria sí. Vergés, la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs, va ser en el vostre programa.
Sí, la temporada passada vam acabar amb ella, sí senyora.
Efectivament, i ara per sort tenim aquestes altres unitats directives dintre del Govern de la Generalitat en l'àmbit de la Conselleria, i això fa que hi hagi molt més recursos per fer l'abordatge de les violències masclistes i la promoció de les cures, l'equitat en els temps i l'organització dels treballs, i llavors l'Institut Català de les Dones el que fem és la promoció de la transversalitat de gènere, que això és una paraula així com molt gruixuda, no?
Exacte, què vol dir això, exactament?
Doncs que quan parlem de transversalitat de gènere o de promoure la transversalitat de gènere, parlem d'acompanyar tots els organismes de la Generalitat, tots els departaments de la Generalitat, a canviar la mirada sobre la qual fan les polítiques públiques i fan prestar els seus serveis, no? Nosaltres no fem, sinó que fem fer. o fem, o part de la nostra feina, sí que fem coses, eh? Ara ha sigut molt caricatura, no?
D'això a ser, quan dieu aquesta promoció de la transversalitat de gènere, aquestes grans paraules, que és acompanyar els òrgans de la Generalitat, aquest acompanyament i aquest control, o sigui, veniu a fer una mica com d'inspecció?
No, nosaltres no inspeccionem, nosaltres acompanyem en el canvi. No, això és molt gruixut, perquè ja hi ha organismes que s'encarreguen de la inspecció. És a dir, la igualtat entre homes i dones i l'equitat de gènere és una obligació normativa.
Oi, tant. No?
A Catalunya i a Espanya i a Europa i en l'àmbit internacional hi ha un marc normatiu que ens obliga a les administracions públiques, no només, però també les administracions públiques, a promoure la igualtat entre homes i dones i evitar les discriminacions. I ja hi ha organismes que s'encarreguen de fer aquesta feina d'inspecció en altres àmbits, no? Per exemple, en l'àmbit del treball és la inspecció del treball.
Sí, senyora,
no?
Absolutament.
Nosaltres no ens dediquem a inspeccionar les empreses.
No, em referia a nivell dels organismes, de la Generalitat.
Sí, però nosaltres el que fem és fer aquest acompanyament, perquè és molt important que tothom tingui clar que la societat en la que vivim és una societat masclista en general, no? I que quan els aprenentatges que fem i el procés de socialització que fem des de que som petites fins que ens morim es produeix en un entorn masclista, no?
Sí.
I que has de fer molts esforços, és un entorn masclista, sovint racista, sovint classista, sovint capacitista, no? I hem de fer molts esforços per repensar la manera com aprenem les coses per després canviar la manera com fem les coses, no?
I
nosaltres acompanyem els departaments de la Generalitat a repensar com planifiquen, no, les polítiques per després canviar com fan les polítiques, perquè penseu que quan neixes amb un cos de dona, no, o de dona amb discapacitat, no, el teu cos et condiciona la teva experiència i condiciona el que aprens i condiciona el que veus. I si tu neixes en el cos d'un home que és blanc, que no té cap mena de discapacitat, allò que tu veus, allò que tu aprens, condicionarà la teva experiència. I per tant, allò que tu faràs en la teva feina, en la política, no, en el teu dia a dia, estarà condicionat per allò i no veuràs el que li passa, per exemple, a una dona amb discapacitat, no? O una dona racialitzada, una dona lesbiana, una dona trans.
Sí.
No? Per això necessitem tenir aquests organismes, com és el cas de l'Institut Català de les Dones, que assegurin el govern o que acompanyin el govern de la Generalitat a fer aquest canvi de mirada, perquè no hi ha polítiques públiques de qualitat i que atenguin a tota la ciutadania si no ens atenen a totes, no? I si no ens veuen a totes.
Clar, és que fins que no estiguem totes les persones incloses i amb els mateixos drets reals, ens referim, està clar,
sí.
Doncs tot això no serveix de res perquè no es pot evolucionar i no es poden fer passes endavant, i són aquestes passes endavant tan grans que s'estan fent darrerament.
Sí, perquè en l'àmbit teòric ja tenim la igualtat, no?
Sí,
en l'àmbit jurídic la igualtat ja hi és, però de fet a la pràctica totes acabem treballant el doble que els nostres companys o que tots els homes de Catalunya amb tasques de cura de la casa i de familiars, no?
Aquí ve el tema,
no hi ha hagut mai cap president de la Generalitat, cobrem un 20% menys de mitjana que els homes, no?
Sí.
Canviem els nostres trajectes de nit quan depèn d'on anem.
Sí, pel tema de la por, que n'hem parlat moltes vegades.
No, per por ser agredida sexualment.
Sí,
és a dir,
senyora.
Hi ha una sèrie de situacions que fan molt evident que una cosa és el que diu la norma, no?
Sí.
I l'altra cosa és el que passa en realitat. I la nostra obligació és acompanyar-nos a totes per poder fer aquest canvi. Però això no és només l'única feina que fa l'Institut Català de les Dones, que és una feina molt important. Aquesta era la feina del fer, eh?
Sí.
O de canviar la manera de fer d'altres.
Sí.
I després nosaltres fem dues, tres coses que són molt, molt, molt importants. La primera és que donem suport al moviment de dones i al moviment feminista de Catalunya perquè puguin continuar fent la seva feina d'incidència política i de transformació a la societat. Penseu que si existeix una Conselleria d'Igualtat i Feminismes i si existeixen en el món polítiques feministes és perquè hi ha hagut un moviment de dones i un moviment feminista molt fort que durant molts anys, no, ha empès als estaments polítics a situar l'agenda feminista en el centre de l'agenda i, per tant, la nostra obligació és continuar donant suport perquè les entitats de dones i les entitats feministes siguin fortes.
Totes aquestes entitats, totes aquestes associacions que justament fa dues setmanes parlàvem de l'associacionisme femení, de com ha ajudat precisament al llarg de tots els anys a poder avançar i que afortunadament doncs, aquí a casa nostra hem arribat a tenir fins i tot tota una conselleria en igualtat i feminisme.
Efectivament, és a dir, hi ha una qüestió en relació a l'associacionisme que és molt interessant, que hi ha un associacionisme de dones i un associacionisme feminista, no?
Sí.
I l'associacionisme de dones són totes aquelles entitats que són petites, de vegades passen a pobles o a comarques, i que són un espai de socialització importantíssim per les dones.
És summament necessari, és que és vital, a
perquè
vegades.
Perquè hi ha pobles que són petits o comarques on, no, de poca densitat de població, que si no existissin aquestes entitats, les dones perdrien espais de socialització, no? Els homes sovint tenen el bar, no?
Sí.
Però les dones, si no tenen l'associació, els hi falta aquest espai de socialització. I després hi ha aquestes entitats feministes, que són les que han ajudat a posar nom a aquestes situacions de desigualtat o de violències, per exemple, en les que vivim, no? I són les que han aixecat serveis que, de fet, ara des de les administracions públiques recollim, però és absolutament imprescindible aquesta feina també. I una altra feina que fem a l'Institut és la de planificar, finançar en part, no totalment, però planificar, finançar en part i avaluar la xarxa de serveis d'informació i atenció a les dones de tot Catalunya. Actualment hi ha 107 serveis d'informació i atenció a les dones a Catalunya, tots els consells comarcals i tots els municipis de més de 20.000 habitants. I aquesta és una feina que nosaltres fem molt intensivament perquè... no només cal que la xarxa sigui forta, perquè és una xarxa que s'encarrega de fer promoció dels drets de les dones i detecció i acompanyament en l'àmbit de les violències masclistes, sinó que, a més, és una xarxa que és la primera porta d'entrada a tota la xarxa de recuperació de les violències masclistes. I, per tant, necessitem que aquesta xarxa sigui molt forta.
Sí, senyora.
I per això, amb els pressupostos de l'any 22, hem fet un increment pressupostari bastant important. Hem passat d'un finançament de 5 milions d'euros al 21 a un finançament de 7 milions d'euros al 22. I també estem molt contentes i molt satisfetes d'aquesta feina que fem.
Sí, perquè, és clar, presidenta, no ens enganyem. Les violències segueixen existint.
Sí.
Moltes han pujat i entre les persones joves hi ha hagut un increment gran. Per tant, aquesta xarxa i que s'augmenti aquest pressupost és vital.
Mira, jo, en relació a l'increment de denúncies i associar l'increment de denúncies a l'increment de les violències, aquí no ens posem d'acord, no? Perquè com que les eines de registre que tenim, no? És a dir, què és violència masclista i com es compta la violència masclista, tot just està començant ara, no?
Sí.
Dir que, i més quan sabem que hi ha molta violència masclista que no es denuncia,
ja, les
molta, no, és a dir, la majoria de la violència masclista que patim les dones no es denuncia. De fet, hi ha estadístiques i enquestes que ens diuen que totes les dones, com a mínim un cop a la vida, han patit una situació de violència masclista, i la majoria no denunciem, no? Per tant, atribuir el creixement de denúncies al creixement de la violència... Bueno, no necessàriament
no
està relacionat. I el que sí que és una bona notícia al final, perquè vol dir que les dones estem posant nom, identificant les violències que vivim i que confiem més en el sistema, no, judicial, sí, i també en les administracions públiques, perquè abordin i eliminin aquesta violència. Penseu que des de la mort de Naurantes l'any 97, si no m'equivoco, no, fins a l'aprovació de la Llei Integral de Violència de Gènere el 2003 i la Llei Catalana de Violències Masclistes, que és pionera a tot el món, el 2008, hi ha violències que no s'anomenaven. No?
Que no tenien ni nom.
Bueno, se li deia...
Abans es deia violència,
Bueno, crímenes passionals.
Plural,
no? I es deia, clar, és abans de Naurantes li dèiem crímenes passionals, després se li va dir violència de gènere, ara parlem de violències masclistes, i ara entenem que les violències masclistes no només passen en l'àmbit de la parella, no?
Aquí ve també un gran canvi, legalment parlant, i també socialment,
exacte,
que per fi hem passat de no només ser dins de l'àmbit de la parella, perquè es dona molt més enllà.
I deixa'm dir una cosa, també en relació a la gent jove. Jo no crec que la gent jove sigui més violenta o exerceixi més violència masclista que la gent adulta. De fet, és que si la gent adulta no exercís la violència masclista, la gent jove no l'exerciria, la violència masclista.
Però, en canvi, les dades ens indiquen que tot el que és la violència via xarxes socials ha pujat moltíssim entre les persones joves.
Clar,
aleshores...
Perquè fixa-t'hi, primer... O sigui, ui, aquí són temes de debat molt interessants, eh? Això és molt interessant. Però fixa-t'hi, primer, que les noies joves majoritàriament reben violència dels nois joves, dels homes joves,
sí,
no?
Sí, sí, sí,
i per tant, és una qüestió generacional, no? És a dir, igual que jo que tinc 45 anys, a mitjans de gener em faré 46, però jo la violència que rebo en general quan és masclista és d'homes de mitjana edat, diríem, no?
De la nostra quinta,
no, de 20 anys, no? Per tant, aquí hi ha una qüestió que és aquesta, i les noies joves estan molt, molt, molt conscienciades. El moviment MeToo i el feminisme de quarta onada ha conscienciat les noies joves. Jo, quan tenia 20 anys, no li posava nom a la meitat, de, no la meitat, no, ni al 10% de les coses al que les noies que tenen 20 anys ara li posen nom. I això és una excel·lentíssima notícia.
Això sí, absolutament.
I després que l'àmbit de les xarxes socials és un àmbit nou de violència. No? És a dir, les violències que
ara
abans...
Ara s'ha regulat, justament, clar, que fins ara no teníem ni regulació pròpia.
Clar, imagina't.
I s'ha tingut que arribar a regular, precisament per aquest increment que sobtava molt, no? De dir, com tu estàs, com estàs dient, presidenta, doncs aquest fet de que hi tenen tantíssima informació, però justament la realitat és que tenim, i si més no, doncs tot el que és la zona del cinturó del litoral de Barcelona, doncs estan els jutjats plens, i fins i tot d'entre menors d'edat, plens de denúncies i ben llargues de temes d'aquests.
Perquè fixa-t'hi que abans eren coses que nosaltres vivíem en l'àmbit analògic, però ara es produeixen en l'àmbit digital. No? I, a més, la dificultat que tenen les xarxes és l'enorme impacte que tenen, no? Perquè són molt replicables.
Sí, senyora.
No? Sí. Un vídeo pot circula en 2 minuts, el poden tenir, no, milers de persones quan no existien les xarxes.
Clar.
Doncs no, això no, necessitaves anys, no, perquè sí, arribés una cosa a milers, sí, de persones, no, o milions de persones. I després és un àmbit en el que, com que és un àmbit públic, no, a les dones se'ns vol fer desaparèixer d'aquest àmbit, no, igual que de l'àmbit de l'espai públic del carrer, no?
Sí, sí, sí,
les xarxes,
sí,
al final són al carrer, no? Doncs, sí, doncs igual que molts ens volen fer desaparèixer de l'àmbit públic, no, dels mitjans de comunicació del carrer mateix, també ens volen fer desaparèixer a les xarxes, no?
Sí, sí, hi ha sectors que ens volen fer desaparèixer de tot arreu, però està clar que no ho aconseguiran. Tenim per una banda la llei i es tracta d'aquest desplegament i d'aquesta transversalitat absoluta a tot arreu. Anem a fer una passa més, anem a lo pràctic, que és el que ens agrada, presidenta, poder ajudar a les persones des d'aquí, des del Plusvalua Dones, per seguir ajudant. Totes aquelles persones que ens escolten i ho necessiten, com poden obtenir servei o recolzament de l'Institut Català de les Dones?
Mira, l'Institut Català de les Dones no ofereix serveis directament. Nosaltres el que fem és finançar els ens locals, el que us comentava, que a la xarxa SIAT de Serveis d'Informació i Atenció a les Dones, perquè puguin donar serveis a les dones. Nosaltres financem a 107 ens locals a Catalunya, tots els consells comarcals i tots els municipis de més de 20.000 habitants, i per tant, si alguna de les dones que ens està sentint ara creu que els seus drets estan sent vulnerats o que li costa, per exemple, trobar feina, trobar casa, o sent que té algun tipus de malestar,
sí,
no, estrany, que sí, no sap exactament què li passa, no només no en l'àmbit de la salut física,
sí,
sinó,
sí,
en l'àmbit de la salut emocional, o que veu, sí, que algunes coses no li quadren, doncs pot anar al seu servei d'informació i atenció a les dones. Si viu en una comarca, en un municipi de menys de 20.000 habitants de qualsevol comarca de Catalunya, allà tindrà el seu SIAT, i si viu en un municipi de més de 20.000 habitants a Catalunya, allà també tindrà el seu SIAT, i allà hi ha professionals que l'acolliran, l'atendran, l'escoltaran, podran veure què és el que li passa, si cal l'atendran elles mateixes, i si cal, perquè necessita una atenció una miqueta més especialitzada, la derivaran a algun servei que faci atenció especialitzada. Els SIATs, els serveis d'informació i atenció a les dones, donen atenció psicològica i assessorament jurídic en separacions, custòdies de fills, etcètera, etcètera.
És importantíssim aquests temes, eh? O sigui, per, sí, una banda, tot el que és el tema del benestar, aquest acompanyament, tota aquesta primera entrada també legal davant d'una separació, són temes que són summament,
sí,
importants.
Sí, 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 les dones, de fet, els SIATs, la major part de atencions que fan estan vinculades a les violències masclistes, no? I a ajudar a detectar i a identificar una violència masclista. Però també quan es dediquen a la promoció de drets, la major part de les consultes en relació als drets estan relacionades amb processos de separació i de custòdia de fills i filles, perquè és un moment en el que les dones ens sentim molt desemparades, no? I sentim que es posa en risc, per exemple, que se'ns qüestiona el nostre paper com a mares,
sí,
no?
Senyora, sí.
I, per tant, que podem perdre la custòdia als nostres fills, fins i tot, no? I, per tant, són processos en els que necessitem tenir un acompanyament professional i organitzat.
Doncs sí, i ara parlant d'aquests processos de separació, que també és cert que moltes vegades hem parlat, hem tingut que entrar molt amb tot el que és la violència vicària, i que tothom estigués ben informat, anem a fer un altre pas més i anem a parlar de maternitat, dels canvis que hi ha hagut i que ja socialment estem trencant la idea de que la dona, doncs només el fet de tenir criatures. O sigui, avui en dia, doncs, no té per què ser així ni molt menys.
Efectivament. Bueno, és que durant molts anys a les dones se'ns ha considerat només com a mares o com a cuidadores, no? I clar, que això canvia. Canvia bàsicament perquè canvia la percepció. Jo sóc historiadora i una de les coses que fem les historiadores feministes o les historiadores que ens dediquem a la història del gènere és trencar aquest fals mite de que les dones no treballaven, no?, fora de casa fins als anys 70 del segle XX, sí. Perquè això és fals, i qualsevol dona que no hagi estat, que no hagi sigut rica, diríem, ha treballat a tot arreu, no? Ha treballat a l'explotació agrària, és a dir, ha treballat al camp, ha treballat a la granja, ha treballat a l'hort, ha treballat en una fàbrica, ha treballat, no sé, a la matança del porc,
a tot arreu, a tot arreu ho hem fet
les,
tot.
Les que no treballaven fora de casa, les que només es podien permetre això eren les dones riques, diríem. La majoria de la població a Catalunya i arreu del món eren dones que treballaven, no? Però a les dones, aquest espai, no?, aquest espai de feina, de vegades s'ha produït o bé no cobrant, no?, o bé cobrant la meitat. De fet, hi ha historiadores que expliquen i demostren que la industrialització a Catalunya no és possible sense el treball industrial de les dones, no?, que era a meitat de salari que els homes, ni sense el treball infantil, que era a la meitat del salari de les dones, no?
Això és així, i és molt greu. Ho dic perquè, clar, la gent ara no ens veu, no estem a televisió, estem a la ràdio, però algú aquí ha posat una cara especial i és que realment era així. No es parla del treball que feien les dones ni del treball infantil a les fàbriques, que era... O sigui, les coses en pocs anys han evolucionat moltíssim. Sí. La mirada històrica és bàsica.
I llavors, tenim una rèmora, no?, a Catalunya i a l'estat espanyol, que és la dictadura franquista i el nacionalcatolicisme, no?, que va assignar, no?, a través de la secció femenina, un rol a les dones, que era aquest rol de mares cuidadores, no? I a més, en el que a les dones se'ns obligava a ser mares, no? Si no eren mares, se'ns obligava socialment, perquè a més aquestes coses, les obligacions de vegades són molt intangibles, però la pressió social hi és, no? Se'ns obligava a ser mares, se'ns obligava a ser felices sent mares, no? I a no queixar-nos, no? Estar a disposició sempre de la família i de les cures, de tothom, no? Mai al nostre servei, no? Sempre al servei dels altres, mai cuidant-nos a nosaltres, sempre cuidant els altres, i això és el que estem trencant, no? Jo crec que les feministes aquí han fet molta, molta feina, jo sempre ho reivindico, però és que és així, perquè han posat nom a aquests malestars, no? És a dir, aquesta idea de que no pots cuidar els altres si no et cuides a tu, no? I aquesta idea de la maternitat sacrificada, no? És una idea que l'hem de trencar, perquè si no tenim dones que només viuen per cuidar els altres, no? I realment ho passes molt malament quan només vius cuidant els altres.
És que afecta molt.
I només se't reconeix. El problema no és que visquis cuidant els altres, sinó que només se't reconeix si cuides els altres. Això és una trampa tremenda, no?
Tenim moltes persones d'una determinada edat que al llarg d'aquests últims anys, especialment, ens han anat trucant i ens han fet arribar, doncs, el fet aquest de que se sentien que només tot estava bé si cuidaven els demés, si anaven cuidant a la seva família, i que precisament tenim a l'Olga Ortiz aquí a la taula i ho va viure, doncs, també amb nosaltres en primera línia, doncs tots aquests trencaments interns, ens referim, que es van viure arrel del Covid. Clar, que es van arribar a plantejar tota una sèrie de realitats molt grans, totes aquestes dones, i fins i tot necessitaven aquest acompanyament.
Efectivament, sí, sí. És que aquí hi ha, bueno, és que és una idea molt, molt, molt bèstia, aquesta idea de que les dones vivim o el nostre paper és en funció de la cura dels altres. I clar, això produeix dues coses. Una, ens situa una càrrega molt gran, perquè a més, clar, si no cuides els altres i no els cuides bé, doncs ets una mala mare o una mala àvia, no? Sí. I aquí hi ha un pes de culpa molt gran, i és la culpa la que et fa que estiguis que sostinguis situacions que són injustes, i que des de fora algú et diria, bueno, però per què no te'n vas, no? Per què no ho deixes? Per què no plegues? Hosti, doncs perquè em sento obligada, perquè em sento qüestionada, perquè si no ho faig, doncs seré una mala mare, seré una mala àvia, etcètera, no? I després això el que situa és que exclou els homes de la cura. No?
Sí, senyora.
I això encara és una trampa molt més gran, no? Perquè allò que fem les dones sempre té molt poc valor, no?
Sí, i en canvi...
I en canvi allò que fan els homes té molt més valor que el que fan les dones i, a més, els eximeix de responsabilitat, no? I quan tu trobes un pare en el parc amb les criatures, doncs és un pare excel·lent, però si veus una mare al parc amb les criatures, doncs...
És el més normal del món, veritat, clar, clar.
Perquè... Jo és que com que ho he viscut tant, això, el pare de les meves filles, tothom sempre em deia, oh, és que... És un pare tan entregat. I jo pensava, bueno, no sé, és que fa el mateix que faig jo, vull dir, a mi no em dius que sóc una mare entregada, no? Oh, és que clar, el veiem sempre amb les nens. Bueno, no sé, clar, quan no, les meves filles no les veus amb ell, les veus amb mi, no? Però llavors, quan el veu... Amb ell sí que et veus amb l'obligació de felicitar-lo perquè és un bon pare, no? En canvi, a mi ho trobes normal, no?
Però són encara totes aquestes càrregues socials que estem arrossegant i que, per tant, és tan important dir perquè el que no es diu no existeix. Aleshores, ho hem de posar sobre la taula per, primer, adonar-nos-a, obrir els ulls, ser conscients d'aquesta realitat i que no és correcta, que també cal que canviem la pròpia forma d'expressar-nos, perquè no ens enganyem. Hem posat damunt de la taula un tema importantíssim, que és, per una banda, tot el que són els treballs interns de casa, tornem a ser-hi, aquesta separació tan gran que sempre s'ha fet, els treballs a nivell intern no pagats, per tant, tot el que és l'àmbit privat no té valor, però no té valor ni econòmic ni valor social. En canvi, no passa això amb tot el que és l'àmbit públic. Per anar acabant l'entrevista i entrar posteriorment a la tertúlia, és que és indispensable, i ara ho situava la presidenta amb el tema que es troba amb la seva família. Parlem de conciliació, parlem de corresponsabilitat. Som-hi.
Ostres, què dir? Què voleu que digui? El drama que viuen totes les dones de Catalunya que treballen al doble en les tasques de cures.
Són temes que al llarg de l'any i al llarg de tots aquests anys doncs anem parlant-ne, perquè aquí hem de ser com una gota malaia i s'ha d'estar... Sí, és així, s'ha d'estar formant...
Ara he fet ara una provocació, perquè clar, jo crec que totes les dones que ens escolten deuen dir què s'ha de dir de corresponsabilització.
Però hem avançat aquest 2022?
Bueno, és que són els canvis culturals, els avenços anuals... Quan has de canviar el teu xip mental, diria, són molt més lents. No?
Ho sé, som conscients.
Llavors, veure d'any en any és complicat. Jo crec que potser ho hauríem de veure de dècada en dècada, no? I també de generació en generació. És a dir, veure com les noies... Intento ser més clara, no? És a dir, les dones de la meva generació, que jo sóc nascuda al 77, ens vam pensar... Que vivíem amb igualtat, no? És a dir, que vivíem en un país en el que els homes i les dones...
En democràcia. Sí. Vam creure que vivíem en democràcia i la democràcia real
no existeix. Quan ens van atonyinar per posar urnes, vam entendre que la democràcia no existia i llavors la majoria de les dones, quan vam anar a viure en parella i vam començar a tenir fills, ens vam adonar que allò era un engany. No? Això parlo ara de les dones de la meva generació. Les dones més grans, l'engany l'hauran descobert en un altre moment, no? Però les dones de la meva generació, i això no és idea meva, diria, més idea de la Sara Moreno, que és sociòloga i és professora a la Universitat Autònoma de Barcelona, i la seva tesi doctoral precisament va d'això, no? Ella explica que les dones de la meva generació ens n'adonem, no? D'on és el frau, aquest frau de la igualtat, quan arribem a tenir fills i viure en parella, no? Per què? La càrrega mental sempre està en nosaltres i la càrrega de temps de cures sempre està en nosaltres. No? I això té una conseqüència brutal, i és que les dones ens agafem més reduccions de jornada que no pas els homes, per cura de fills, filles i pares i mares i sogres, i, per tant, cobrem menys durant una temporada de la vida.
I que després es pot arribar a arrossegar, eh?
Bé, no, clar, és que després la jubilació... Això, clar, les teves cotitzacions, quan t'has agafat una reducció de jornada, les teves cotitzacions són inferiors i, per tant, la prestació de jubilació que cobraràs és inferior. Llavors, clar, això té un efecte molt bèstia en relació a temps disponible, no? El temps que tu dediques a tasques que són gratuïtes, i si pots tenir diners per pagar algú, li pagaràs a una dona migrada, no?, que tindrà menys drets que els teus i que tindrà els fills en un país, no?, d'Amèrica Llatina, per exemple.
Un altre tema molt important, també el de les dones migrades, clar, que justament ara fa molt poc va ser el dia de les persones migrades.
Exacte, efectivament. I que tenen els seus fills en els països d'origen, no?
Sí,
i els estan cuidant les àvies en els països d'origen, no? I això té un efecte molt, molt, molt pervers, i després té un efecte molt pervers en el que les dones no tenim temps per descansar. No tenim temps per nosaltres. Ens sentim culpables si anem a la perruqueria, ens sentim culpables si ens anem a depilar, ens sentim culpables si quedem amb les amigues. I això és el que sosté, no? Aquest sentiment de culpa és el que sosté aquestes desigualtats, no? I això és el que hem de canviar, no? Quan diem que hem de fer, no? No només nosaltres, l'Institut Català de les Dones amb el Govern de la Generalitat, sinó tothom, no? Les empreses privades, les entitats del tercer sector, els sindicats, les patronals, tothom ha de fer aquest canvi, no? Perquè si les dones tenim menys temps disponible que els homes, si cobrem menys, si treballem gratis, si tenim, en resum, menys oportunitats que els homes, això vol dir que hi ha un grup a la nostra societat, en general els homes, que tenen més oportunitats que les dones, i per tant això vol dir que la nostra societat no és justa i la nostra feina és que la societat sigui justa.
Totalment, sí, sí. Aquí ve la feina no només de l'Institut Català de les Dones, sinó d'absolutament qualsevol empresa, qualsevol entitat, qualsevol òrgan i fins i tot qualsevol persona. És que la societat sigui justa, perquè cada persona tenim una responsabilitat i un àmbit d'actuació. Per tant, allà on nosaltres puguem, fem-ho d'una forma justa perquè aquesta democràcia sigui autèntica i sigui real. I ara sí, ara comencem l'espai de benestar, aquest espai que tant us agrada, que tant ens acompanya a la salut mental, emocional, que són tan i tan i tan importants, i ho fem, com no pot ser d'una altra manera, de la mà d'Irene Pons. Irene Pons, formadora de formadors, coach titulada per la Generalitat de Catalunya. Acabem l'any, aquest 31 de desembre, parlant de benestar. Molt benvinguda, Irene.
Moltes gràcies, Mireia.
Preparada per acabar l'any?
Preparadíssima.
Escolta, i què ens portes avui per tancar l'any? Perquè ja aquí ja hi ha nervis, aviam.
Doncs avui us porto d'un tema molt interessant, no? Que és el tema de la presència, no? El poder de la presència.
La presència, que bonic. Ja només la paraula ja és maca. Aviam, vinga, informa'ns, culturitza'ns.
La presència és fluir en el present, no? És una manera d'estar amb l'altre, escoltant el 100%, vivint i disfrutant de la senzillesa del moment, sense expectatives ni pretensions. Es tracta una mica de compartir amb l'altre aquell moment, deixant enrere qualsevol diàleg intern, no? Perquè moltes vegades estem parlant amb algú i no estem escoltant realment. Estem escoltant el nostre diàleg intern que ens està dient ahir què vaig fer, què va passar,
sí,
després he d'anar a comprar, he de fer això.
I
l'altra persona està parlant i realment no l'estem escoltant.
Clar.
Llavors, la presència és, silencio tot aquest diàleg que tinc en el cap, no? I estic aquí i ara amb tu escoltant això que m'estàs dient.
Sí, una presència conscient.
Una presència conscient. En totes les nostres relacions personals, això té un valor importantíssim, no? És un tresor per les altres persones, perquè tampoc és habitual que la gent es pari i ens escolti, no? Anem tots tan corrent, enfeinats, i moltes vegades
senyora,
No escoltem. Llavors, per això diem, no?, que és un regal. Amb els nostres fills, per exemple, doncs, tot sovint, no?, com a pares ens enfoquem en els resultats acadèmics, no?, i que el que realment ens importa és connectar amb ells i tenir una connexió que ens permeti acompanyar-los en els reptes que se'ls presenti a la vida i que vinguin a nosaltres quan necessitin ajuda. I això podem aconseguir d'aquesta manera. Si ells saben que parem, els escoltem i els acompanyem, vindran a nosaltres i podrem, d'alguna manera, acompanyar-los i estar amb ells quan ho necessitin.
Clar, i generar molta més confiança, molt més diàleg i que expliquin quan els hi passa alguna cosa. És a dir, això que dius d'aquesta presència conscient, tan important també, sobretot les dones a la feina o quan estan en el seu temps, perquè ens passa molt sovint que estem en una banda, estem pensant en l'altra, a l'altra no ens sentim bé amb l'altra. Per tant, no sempre, però sí que és veritat que hi ha unes dates determinades, que és amb la maternitat, doncs que al principi succeeix molt això. Per tant, realment és molt important tenir-ho clar, això, Irene.
I tant que sí, amb la parella, no?, també, a vegades, quantes relacions s'han anat deteriorant al llarg dels anys per enfocar-nos massa en tot, menys en la relació. Llavors, dedicar moments de presència, de dir, vinga, va, doncs quedem un dia entre setmana, anem a dinar junts i mentre dinem realment ens escoltem, o planifiquem una sortida al cinema o al teatre, aquesta dedicació, però una dedicació de veritat, estar amb l'altra persona de veritat.
Clar, clar, clar. I amb aquestes dates, precisament, són molt bons moments, Irene, com el que ens explicaves el 24, són molt bons moments per aplicar tot això, perquè ara tenim dies.
I a mi m'agradaria també parlar de la gent gran, no? Que molts d'ells estan molt sols i moltes vegades els oblidem, no? En el dia a dia, amb el ritme que portem. Si realment ens importen, els hi demostrarem que estan amb ells, no? Dedicant-los temps.
Doncs, escolta, ens quedem amb totes aquestes joies, amb aquests tresors, fer-te's saber que la gent que ens escolta està molt contenta d'aquests espais que ens deixes, d'aquest benestar i d'aquesta tranquil·litat, Airin, i t'esperem al 2023.
Un plaer, Mireia, aquí estaré, i tant que sí.
Bona sortida i millor entrada d'any.
Igualment.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa amb el suport de l'Institut Català de les Dones.
Doncs som-hi, anem ja, comencem la tertúlia d'aquest dia 31 de desembre. Recordem, tenim aquí a la taula a Olga Ortiz, advocada, titulada en lideratge femení, membre de la Comissió del Dret Civil del Parlament de Catalunya, i a Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, Instagramer, influencer positiva i representant de les persones discapacitades. Olga Ortiz, déu-n'hi-do, bon dia.
Bon dia, déu-n'hi-do, eh? Aquest 31 comencem o acabem l'any fortes.
Això, acabem l'any
fortes.
Però demà ja l'entrem, eh? En unes hores ja entrem l'any.
Ai, 2023, quants projectes, Mireia.
Quantes coses damunt de la taula, i tant que sí, tant. Quina lectura en fas de el que ens ha estat explicant la presidenta?
Doncs mira, quan has dit tu de les cares, és veritat que jo he fet la cara de sorpresa perquè ens ha recordat un fet històric que potser hem oblidat algunes i alguns, que és el treball a les fàbriques, el treball infantil, el treball de moltes dones cobrant la meitat que els homes. Estem parlant de 1931, revolució industrial, no? Per allà anem.
I ni la meitat, cobraven? Ni la
1964,
meitat,
és que són dates que m'han vingut al cap mentre que parlava la presidenta, que es nota que té una base historiadora i que ens ha fet reflexionar que la nostra generació, la del 77, 78, 79, que som els nens i nenes de la Constitució i que ens creiem que hem nascut en democràcia, que hem nascut en una societat igualitària, ara que ha passat els anys i arrel dels programes amb els que he participat amb tu des de fa 6, 7 temporades ja, i anem l'any que ve a la vuitena... Doncs tots els programes que he après molt en aquests anys al teu costat i escoltant-nos i escoltant-te. I et dones compte de que no tenia ni idea d'igualtat, que ho havia estudiat, però que no tenia ni idea del que era la igualtat real, perquè el sentiment de culpa de no arribar, de viatjar i deixar els nens i els teus fills, de no atendre la teva mare quan està malalta, no atendre el teu pare quan està malalt, et sents una mala filla. Jo no tinc fills, però tinc pares. Però si la meva mare es troba malament, o el meu pare o la meva iaia, i no puc estar allà, clar. Està el meu germà també, eh? Però bueno, jo em sento culpable. Per tant, m'ha agradat molt les paraules de la presidenta per reflexionar jo mateixa, Mireia.
Clar, és que has fet ara una apreciació molt, molt important, molt interessant, que una persona com tu, titulada Lideratge Femení, que ets precisament la primera fornada que va sortir de Lideratge Femení, doncs figura't que una persona amb tot aquest coneixement arribi a fer aquesta reflexió i a donar-se'n.
Perquè és el que deia ella, tenim els coneixements, tenim les teories, tenim la teòrica, però després nosaltres, això ho dèiem en Lideratge Femení, som les primeres que no ens adonem que participem a vegades d'aquest patriarcado. I no ens adonem amb actituds de quítate que ja lo hago yo la cama, que les estàs haciendo mal. Tonteries. Tonteries.
Doncs que la facin malament, absolutament que la facin, perquè només fent-ho podran millorar. Si no deixem que facin i que ho facin malament, no milloraran.
Tindrem el becario. Acabamos
claro.
La frase que no puedes tener a tu lado un home becario.
Absolutament, no. Absolutament. Hem de tenir persones que ens sàpiguen estar a la mateixa alçada que nosaltres. Està clar, tots som persones. Noelia, Déu-n'hi-do com acabem aquest 2022. A veure, com a vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, què ens expliques?
La veritat és que la presidenta de l'Institut Català de la Dona ha deixat anar coses i conceptes que ens adonem, el que deia l'Olga, no? Que crec que som la generació que poder hem avançat més, però ens sentim més desgraciades que les generacions anteriors, perquè som conscients del que tenim i les altres, culturalment, no tenien amb què comparar i es pensaven que era lo normal. Aleshores, som la primera generació que ha agafat consciència de lo desgraciades que som en alguns aspectes. Això en primer lloc. En segon lloc, vull recollir el tema de les dones que deien que no treballaven o que van començar a treballar els anys 70, quan això totes i tots sabem que no és cert, que les nostres mares han treballat moltíssim, moltíssim, des de ben joves, casades, i sobretot amb la pressió de tenir fills ben joves, perquè si no encara eren més qüestionades, i les han passat canutes i morades, no? Que diuen. Actualment seguim una mica amb l'estela aquesta de que les dones que treballem i som mares ens hem de sentir culpables perquè no estem acompanyant, no estem creant vincle amb els nostres fills, perquè... Bueno, seguim una mica amb l'estela aquesta, no? El tema de la corresponsabilitat, no? Que crec que és un bon moment per canviar aquest terme de la conciliació,
sí,
a corresponsabilitat, perquè, bueno, no s'ha de premiar a cap home perquè tingui cura dels seus fills, és la seva obligació i per això està aquí. O sigui, és que els homes estan per cuidar dels seus fills, no estan per ajudar, estan per cuidar dels...
Que bo això, que bo. És la seva obligació.
Clar.
I no estan per ajudar. És que és molt típic sentir, sí, ja t'ajudo, no, ja t'ajudo, sí. Què? Com deia la meva àvia, m'ajudaràs a caure.
Exacte.
Clar.
Exacte. Més val que m'ajudis quan m'hagis d'aixecar, perquè crec que em cauré jo primer. El tema de la corresponsabilitat, que crec que... I després el tema del món laboral de la dona, no? Entrant una mica en la... encara amb els termes de la bretxa salarial, sí. Les quotes, les cremalleres... totes aquestes coses que creiem que ja tenim superades, que existeixen... És el que dèiem, no? Som conscients del problema que tenim, però ens sentim desgraciats perquè existeixen les lleis, tenim una llei pionera, com deia la presidenta del 2008, i aquestes lleis no s'estan complint. Aleshores, no sé si encara és adonar-te que vivim en un món encara molt més injust que no pas les dones que vivien amb la ignorància perquè no existia això i perquè li feien el que els hi tocava i es morien pensant en això. Reflexionem de que hi ha moltíssima feina a fer.
Sí.
I de que, bueno, sí que existeixen... Volia també parlar del tema de l'associacionisme que parlava també la presidenta, no? Està molt lleig, però ho havíem comentat en un altre programa. No haurien d'existir organismes com les associacions o jo, per exemple, com a vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones, que estem per fer aquest acompanyament, per recolzar a les dones que tenen ganes, que volen, però se senten soles i no tenen ajudes ara mateix de l'administració, de què sigui aquest acompanyament per dones emprenedores, per dones autònomes, o simplement per mares que volen fer una cosa amb el seu temps i no el tenen... no haurien d'existir si les administracions fessin bé la seva feina.
Clar.
I arribéssim a aquest punt d'equitat perquè tots tinguéssim els mateixos objectius amb les mateixes recompenses.
O sigui que també estàs entre cometes o sense cometes, Noelia, com a vicepresidenta del Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, posant damunt de la taula que potser les diverses administracions públiques també s'han de senyalar una mica elles mateixes per poder avançar, perquè
senyalar...
no ho estan fent prou bé. Potser.
És que les administracions públiques són les nostres representants i no estan només per representar-nos a nosaltres, sinó per fer aquest acompanyament. És que és un deure, és que és el que parlàvem dels pares, les administracions són els nostres pares.
Sí, senyora.
No estan per ajudar, estan per facilitar el nostre camí i al final nosaltres pagarem els seus impostos. O sigui, aleshores, que menys que ens donin un cop de mà, no?
Sí, senyora, absolutament, totalment cert, perquè també se'ls ha de reclamar i també se'ls ha d'exigir. Olga, anem a centrar el tema per tal de donar guia i camí a aquelles persones que necessiten i que hem parlat moltes vegades aquí de l'autoestima, que cal que comencem treballant, sobretot per nosaltres mateixes i tot relacionat amb l'autolideratge.
Doncs, a veure, és una cosa que hem insistit en els programes que hem fet, que si tu no t'estimes a tu mateixa, no et valores i no et sents a gust amb la persona que ets, que representes i que ensenyes al món, estàs malalt, És a dir, tu no pots sortir... Veritat que no sortiríem amb febre al carrer? Perquè sí. Estem malalts? Doncs pues no estimar-te és una malaltia, perquè és salut mental.
Clar.
És salut mental. L'altre dia em posaven un exemple que em va cridar molt l'atenció, que em deia que és una sociòloga que deia... Veritat que si veus a un nen fumant et crida l'atenció? Com és que no et crida l'atenció quan el teu fill de 8 anys està davant d'una pantalla de mòbil? Doncs pues és el mateix que està fumant, em refereixo. Fa el mateix, la mateixa lesió que qualsevol altra cosa. Aquest exemple, que és bèstia, perquè et dones compte de com està la societat, és el mateix quan una persona que no s'estima surt al carrer, fa veure que s'estima i, a més... doncs és professor, és professora, és mare, és pare... És a dir, quins valors pots inculcar als demés si tu no t'estimes a tu mateixa? Estàs amb un problema personal que has de cuidar. I sembla mentida que en aquesta dècada ens doni així com vergonya de dir que podem anar a un psicòleg, a un terapeuta, a un mediador per resoldre altres problemes. Pues ens està donant, en aquesta societat, ens donem compte que dir que vas al psicòleg és que perquè et estàs pertorbat. No. La salut mental comença per estimar-te, respectar-te i valorar-te.
Sí, senyora.
Perquè si no tens aquestes TTTT, no m'estimo, no podràs estimar i entraran a la teva vida persones que, com tu no et valores...
No et valoraran.
Clar, et faran de mirall. Et faran de mirall. Per tant, siguem conscients, almenys fem una reflexió ara que acabem l'any, de quant m'he estimat jo, quant m'he cuidat i quant temps m'he dedicat. Quant temps m'he dedicat ara que acabem l'any? Perquè ens ajudarà a que almenys el dia 1, a part de posar-me dieta per personalment per mi, perquè estic de torrons fins a dalt, però fem aquesta valoració de dir, vale, sí, m'he passat, però dona igual, perquè em veig guapa. Seguim
molt,
el camí.
Aquí, molt bé, molt
seguim
important.
Seguim el camí.
Sí, senyora.
Però m'he
sí,
passat
senyora.
Per salut, perquè no puc tenir tanta glucosa al cos. És un tema de glucosa. Aquestes bromes que ens serveixin per demà, després del raïm, dir, vale, aquest any 2023, quant temps em dedicaré per ser i fer-me feliç?
Que bé, Olga. Escolta, has deixat molt clar, bueno, tot això és fantàstic, però ha quedat molt clar la Noelia Rodríguez, que la teníem també la setmana passada, el dia 24, desitjant aquells Nadals. Hem tingut molt clar, Olga Ortiz, que vas estar el dia 24 escoltant el Plusvalua Dones, que parlàvem de felicitat, eh?
Home, clar, el vaig posar a casa i amb els torrons. Escolteu per aquesta nit, mira que bo.
Escolta, Noelia, està clar que en un dia com avui i qualsevol dia, però anem a parlar també de les dones discapacitades. No podem oblidar-les, veritat?
Bueno, sempre, no podem... Vull primer fer-li un apunt a la Olga i crec que hauríem d'esperar fins que passin els Reis per deixar els torrons. Perquè, clar, ja que nos hemos puesto, allarguem.
Nos ponemos bien,
nos
si ens
ponemos
hi posem.
Bien.
Viva la glucosa.
Clar, i bueno, era per posar una mica el toque d'humor, perquè realment hi han realitats terribles. Sobretot, el problema que acompanya una mica el món actual i ens adonem més en moments així, és la soledat de moltes de les persones, sobretot les persones malaltes. No? Ja no només parlem de les persones que estan hospitalitzades o persones que estan... No, sinó persones que estan malaltes o que tenen una discapacitat o que tenen un problema mental, com diu la Olga. No? Persones que en un moment donat necessiten aquesta ajuda i aquest acompanyament i es troben soles. És que al final sembla que jo estigui en aquesta taula per tirar de les orelles, però qui té la culpa d'això? Evidentment, les administracions han de fer vetlla d'aquestes coses, han de cuidar d'aquestes persones. No podem permetre que, evidentment, són persones de totes les edats, però sobretot són persones grans, persones que han fet que el nostre futur, valgui la redundància, tingui un futur, ara se sentin soles, se sentin poc acompanyades. Tornant al que estava comentant abans la presidenta de l'Institut Català de les
Dones,
crec que hem de fer un exercici molt gran, només per les dones, sinó per les persones discapacitades i per molts infants que es troben sols, per persones que en un moment donat... tenim un camí molt llarg de desaprenentatge. de tornar a posar en valor, no, el que és una societat, com diu l'espot de televisió, no, que no surten tots a la foto. Sortim tots a la foto, fem un acompanyament i siguem... Quan parlem de visibilitat, de sensibilització i de normalització, deixem que surtin tots a la foto. I aleshores, quan els tinguem davant, no ens faci vergonya d'admetre que ho estem fent malament, que no estem fent les tasques d'acompanyament ni les tasques de posar en valor que existeixen persones de tots tipus i que tots tenim els mateixos drets reals dels quals tu parlaves abans, Mireia.
Doncs està clar que sí, Noelia, i anem a recapitular per acabar aquest any què és l'Institut Català de les Dones. L'Institut Català de les Dones va ser creat l'any 1989, dedicant-se en el lideratge de les polítiques de gènere. Fa el 2021 es creava la Conselleria d'Igualtat i Feminismes. A què es dedica? Quines són les seves funcions? Doncs bàsicament treballa tot el que són les violències de gèneres. Recordem aquesta evolució, abans parlàvem de violència, avui en dia parlem de violències de gèneres, violències masclistes, hem passat del singular al plural. Parlem d'equitat, parlem de treballs, parlem de cures, parlem de temps, parlem de corresponsabilitat. I l'Institut Català de les Dones el que fa, sobretot avui en dia, és la promoció de la transversalitat dins dels òrgans de la Generalitat. També dona suport al moviment de dones feministes i planifica els serveis de dones a Catalunya a tot el que són les xarxes. Qualsevol persona que tingueu un problema, una dona que tingui un problema, acudiu al CIAT, al Servei d'Atenció a les Dones, ja sigui davant d'una separació, ja sigui per problemes de salut, de que no teniu ben bé clar què és el que em passa, això és normal o no és normal. Més enllà de tot plegat, el que està clar és que aquí, al Plusvàlua Dones, després de 7 anys, seguirem trencant mites, seguirem normalitzant, seguirem obrint els ulls, perquè hem de tenir una mirada crítica. Hi ha un fals mite sobre la maternitat. Cada persona pot fer allò que vulgui. A dia d'avui, dia 31 de desembre, les dones no estem cobrant allò que parlàvem del tema del treball. El 20 i pico, a partir del 21 de novembre, les dones deixem de cobrar. Per tant, tenim un camí molt llarg a fer, però el seguirem fent totes i tots junts, perquè es tracta de avançar agafats de les mans. Doncs fins aquí el Plusvàlua Dones d'avui. Moltíssimes gràcies, Noelia Rodríguez.
Gràcies, Mireia del Pozo.
Moltes gràcies, Olga Ortiz.
Gràcies.
Salutacions de qui us ha parlat, Mireia del Pozo, i sobretot que ningú s'ennuagui amb els raïms, que ens trobem aquí la setmana vinent. Molt bona entrada, molt bona sortida i millor entrada d'any, Plusvàlua Dones. Feliç 2023.
Plusvàlua Dones, un programa en col·laboració amb la Fundació Bancària La Caixa i el Centre d'Estudis de les Dones d'Europa, amb el suport de l'Institut Català de les Dones.